Acadèmia. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Ara comença l'aviador. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Són les 6 i 5 minuts, comença la cultura a IB3 en ràdio. Benvingudes.
Carme Rosselló i Núria Esbert són les protagonistes del Postveritat i altres drames d'avui. Si la setmana passada vàrem parlar de l'inici de curs, avui parlarem de ses llibretes. També la galeria Hauser & Wirth, ubicada a Silla del Rei, a Maó, tanca la temporada molt d'èxits i també ens avançarà avui projectes de cara a la temporada que ve. I per acabar parlarem de sèries amb Cata Rosell a les plataformes i també d'estrenes al cinema amb na Marta Pérez a l'escapada.
Andrea Sánchez és el control tècnic. Arrencant.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I aquesta postveritat que ens acompanya cada setmana, concretament cada dijous, és vera que en aquesta temporada la cosa varia molt, però avui tornen a Núria Esbert. Com estàs, Núria?
Hola, com va? Molt bé.
Molt bé, molt ben acompanyada. Presentes tu?
Sí. Sí, com has dit, és vera que vendran cada dijous, però som un grup d'unes 7 atlotes i mai sabreu qui ve. Bé, tu sí, a lo millor un dia
d'entenació. Hem de dir als oients que ho sé normalment... Sí, un dia d'entenació. Ja. Però ja me va bé, però, perquè sí. Vos estima tots igual, sí. A totes igual.
I això, sí, avui ben acompanyada d'ana Carme Rosselló, i que la vareu poder escoltar en el primer capítol, presentant-se com una persona molt curiosa i que els primers dies d'escola se quedava contenteta. Hola, Carme. Com estàs avui? Com estàs en el teu primer dia de Postveritat i altres drames?
Hola, Aida. Estic molt contenta. Crec que més que quan me quedava a escola, i me sento avui també com si estrenés una llibreta, no? Que és de lo que venim a xerrar avui. I per començar, na Núria m'ha donat el permís de triar una cançó per arrencar, que m'agradaria que l'escoltéssim ara.
És un
temàs. És un temàs, sí o no?
Jo, és vera que no, crec que no l'havia escoltat, o sí, havia escoltat altres cançons d'aquesta mateixa artista, però m'ha agradat molt. Yeah, I'll be fine, yeah. Ooh, oh yeah, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind. I'll be fine, yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Yeah, 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 yeah. I left better behind. I'll be fine. I left your nose. Se te manes peus, eh? Fa ganes de deixar-la sencera.
Sí, la, és veritat que sí.
Passa de molt bon humor.
Que guai,
Carme. Sí, sí.
I doncs, sí, avui venim a xerrar de llibretes. Sí, de llibretes. De llibretes n'hi ha de tot tipus. N'hi ha de grans, de petites, de minúscules. Dina 3, dina 4, dina 5, dina 6. Hi ha tantes llibretes com propietaris de llibretes. I les llibretes normalment tenen una sola propietària, normalment. Però les propietàries no solen tenir una sola llibreta. Vosaltres, Carme, Rafa, sabríeu dir-me quantes llibretes teniu?
Carme, comença tu.
Jo...
Començaré a comptar.
No ho sabria dir, però crec que en marxa han de tenir de bé 5 o 6, i és vera que sóc un poc friqui i en tenc una per cada cosa. Ja. No? Tenc la de la feina, que ara estic molt contenta perquè he trobat la llibreta perfecta, que la Núria ja la va veure l'altre dia. Molt guai, molt guai, molt guai. I en tenc, per exemple, una per escriure poesia o textos varis, una per receptes, una per teràpia... també tinc alguna de caòtica, que la vaig començar amb un propòsit, ara és una altra cosa, i li tinc un pot de ràbia, ho he de confessar, però sí, més o manco 5 o 6 així en marxa.
Igual. 5 o 6 en sí. marxa, n'he duit una, que crec que vaig comprar cap mandú, com a la... aquesta que és de Ganet, no? La d'Esa sí. Índia, una d'elles. Mira... Jo no diré quantes tenc de viatges, perquè cada viatge en faig una, dues o tres, fins i tot quatre, per allò de la petjada de carboni, que me fa vergonya dir-ho.
Les perquè... acabes, però...
No, aquest és el tema, però ja. No és com una Carme, no són capaç... Ja. A mi, em puc juntar, si ha coincidit en una mateixa època, que vas a dos o tres ciutats, vas dos o tres dies, sí, ja pots a Amsterdam, París, no sé què tal, però, per exemple, no puc juntar un país amb un altre. Ja. Això me té en toc. I després tenc una, com a mínim una, per cada obra de teatre que faig, clar, perquè clar. Vaig agafant punts i tal. I tot i que d'una obra escrigui 5 pàgines, perquè la resta, potser, ho escric directament a l'ordinador, no puc ajuntar tampoc obres en la mateixa.
Hòstia!
Això és poc ecològic, ho hem de reconèixer.
I també que deus acumular un munt de llibretes.
Sí, per això jo no sabria contestar a la clar. Pregunta de quantes en tenc. Clar, clar, massa.
Clar. Tu, Núria, quantes en tens? Sí.
Jo... Així, sí que és veritat que, per exemple, he guardat les agendes de tots els meus cursos escolars.
Uau!
Totes!
Sí. A partir de no sé quin any, però sí. I també les agendes en aquella època també s'han convertit un poquet en llibretes. En el sentit de si volia apuntar qualque cosa o les dedicatòries, les típiques dedicatòries que m'anaven passant a classe.
Brutal.
I, però ara podria dir que... També en tinc una per cada projecte creatiu que faig.
Sí.
Una on apunt les coses de la típica de reunions.
També.
Aquesta sí que és vera que és un poc caòtica perquè jo que sé, si ja tenc una reunió i després una altra, només gir de pàgina. I clar, aquí això ho faig fatal. Després hauria de passar net, però això no ho feia ni a escola. Aleshores, no. Aquesta sí que és un poc caòtica, la veritat. I després també tinc pues, sí, una com així, com una escopideta meu on hi fic de tot, pues, idees, corollos, de tot. Una que la vaig titular com a emocionari, que la vaig començar que després xula. De la darrera ruptura, que era com a coses que no li podia dir... però li volia dir coses que deixava i ja les amollava i les deixava escrites allà i la veritat que aquesta no l'he continuada gaire.
Ai, perquè això
llegir-la
hora...
també ara crec que encara no sé, m'ho provocaria algo.
Això és un muntatge escènic emocionari.
Sí.
Ho t'ho has plantejat mai?
No, i de fet feia pòsits també i en aquest emocionari hi ha pòsits que són
pues,
pòsits que potser li deixaria a casa o coses, també estan a dins aquesta llibreta. De fet crec que vaig començar en pòsits i després en llibreta. Sí.
I una cosa és que ara a mi m'han regalat una llibreta de pòsits. És a dir, són
com?
Uns pòsits enquadernats.
Ostres,
és un somni.
I se poden aferrar, també?
Sí.
Val, no
és... T'ho falta, això.
Jo no puc viure sense pòsits.
Si és que podríem fer un programa de pòsits. Pots apuntar en quan no pots coincidir, sí. Per favor.
I després jo tenc una, cada any... que la canvi, que intent que sigui també agenda, però l'agenda no és la meva, que apunt tots els llibres que llegesc al llarg de l'any, totes les obres de teatre que veig i totes les pel·lícules que veig.
Ja.
I fas alguna valoració o només apuntes com un recordatori?
Abans sí, quan feia crítiques de cinema anava ja valorant, però ara no.
I això ho fas en paper? Perquè jo, per exemple, això
paper.
Sí que ho faig a mòbil.
Tinc una, la de 2025 és d'esment.
Ostres, mal.
Les companyes d'esment, que són molt xules, i vaig allà apuntant.
I sí, crec que la darrera llibreta que tinc me l'han donat la setmana passada a un curs que vaig fent Noemí Rodríguez, que és, bueno, és un curs de creació escènica superinteressant, que li recomana a tothom que vulgui això, engegar un projecte escènic i no sap com. És una disparadora de detonants, és increïble.
Sí,
increïble. I això, just el primer dia me'l van donar una llibreta, un boli, i és que vaig utilitzar per tot aquest curs.
Però no l'has omplert.
No, però sí que serà per... Ara, de fet, és desembre, torn en el segon curs que fa i utilitzaré la mateixa.
Vale.
És un poc així perquè no se fa en el mateix lloc i potser faig propaganda de l'altre lloc, però...
És igual.
Però sí.
Jo volia fer un apunt friqui perquè vaig aprendre fa poc que les primeres llibretes com a tal varen aparèixer en el segle XV, quan el paper era més assequible, i se va començar a enquadernar en petiforma, perquè abans resulta que, òbviament, el que s'empleava eren pergamins, i sí que hi havia alguns quaderns de notes, però eren per comerciants. No sé fins a on és real això que sé, però m'han donat aquesta informació.
Sí, pot ser, els balances aquells, no?
Exacte.
Les vendes que feia, sí, sí, sí.
I, clar, aquesta llibreta personal, en realitat, no? fa tantíssim que està en nosaltres. I ara tu deies, no?, que on te van donar aquesta llibreta, i això jo ho vaig aprendre, potser ara ho dic malament i després m'ho renya, no?, però ho vaig aprendre en un taller d'enquadernació que vaig fer amb una Paz Oloma, el taller verd, que té un taller fantàstic a Son Sardina, per aprendre a enquadernar, si vos interessa, us ho recomano moltíssim, és meravellosa.
Que guai.
El món de les llibretes, eh? La més rara que has tingut. Neus,
la llibreta més rara. Bueno, les més rares són aquestes que són com... És que no, potser no se li pot dir ni llibretes. Que són com bloquets de notes petits en forma de, no sé, de cor o de nenúfar o de...
De ningú, ja pensàvem això ara, també.
Sí, és vera que serveixen molt bé com a notes. Sí. És a dir, per les típiques notes que deixes, això és vera. Però...
Carme, i tu trobes que la llibreta defineix el portador o portadora de l'objecte?
Espero que no.
No el defines, però diu molt, no? De la manera en què pensa, supos. No sé si m'atreviria a ser tan taxativa, però...
Aquesta és una mica cursi.
És que jo, per exemple, aquesta que... Sí, en les pulseres que dus sí que te pega.
Sí, és que, clar, és de viatger, així.
I és així com a hippie budista meditativa, saps? I a lo millor dins ja...
Són zero meditatiu, menys un hippie i encara menys budista. El budisme, mira, precisament en aquest viatge... La vaig comprar a Kathmandú, però era un viatge que feia en realitat a Bhutan, i me vaig sortir una mica decebut del budisme. El manco del budisme, hi ha molts tipus de budisme, però del bhutanès, sí, jo trobo que és una mica que reprodueix algunes de les estructures de les grans religions.
Ja, jo, la veritat que no en té molta idea. Sí que estic fent un curs de meditació amb una tia que sí que mos va explicant, mos va introduint coses de la filosofia, diríem, budista, però et zero pesada amb això, i m'interessen cosetes, però clar.
Sí,
i ella també és molt guai perquè és molt antiproductivista i anticapitalista, i ho explica des d'aquí. I això, si jo la meditació aquesta per després poder funcionar millor, no m'agrada.
No, efectivament.
No m'agrada.
El mindfulness, aquest, no? sí, és que...
Sí. I això, clar, potser les llibretes no mos defineixen, no? O no mos... Però el que hi tenim de dins, és que és molt íntim a vegades. Clar. És molt nostre. Hi ha llibretes que no ensenyaríem a ningú. No? És gairebé a vegades com una extensió del nostre cos. No, a vegades se xerra de la llibreta com un espai propi i portàtil. Un poc rotllo com una habitació pròpia d'anar a Virginia Woods.
Sí, estava corrent.
Però en versió llibre. Com a tenir el nostre espai, sí.
Mira, a fil d'allò que tu dius, clar, jo he viatjat bastant tot sol, per feina també, cap problema, però quan viatges amb algú, arriba un moment, sempre, cada dia que diu, i jo surt, i jo hi surt, en aquest quadre de viatges que estàs fet, perquè estàs compartint. I clar, i si no surt perquè no va per aquí la cosa, estàs escrivint des d'un lloc més sociològic, antropològic...
Clar.
Clar, com li dius a aquesta persona? No surts aquí.
Li pots dir que sí, no l'ensenyes.
per aquí, per la cosa.
Bona trampa.
Ara que dius això, a una amiga meva se'n va anar, ara no sé quins viatges que va fer, no sé si era a Canadà, i li vaig regalar una llibreta perquè ella m'anés escrivint coses durant el viatge i després me l'havia de donar. Encara no me l'ha donada. Se li han acumulat dos viatges i encara no me'ls ha donat. Així que si sents això, Guillermo...
Però, Guillermo, com que... Bueno, pots cridar, no sé tu, 1390-900, però si no te l'ha
demanat
tu,
classe
Núria,
de xines.
Per què trobes que no te l'has demostrat? Encara?
No, perquè jo crec que entre mudances i tal... Sí que un dia em va fer una foto i un dia li vaig dir, no, encara no me la tornis, perquè l'any passat va estar visquent a Noruega, a Tromsø, i li vaig dir, fica-la també. Saps? Aquí sí que economia de la llibreta.
Molt bé.
Clar, sí que tu hi surts, clar, perquè tu li vas dir escriu-me, no?
Claro, sí.
És com si t'ho contés,
sí,
no?
I crec que també ha fet dibuixos i això, i crec que m'he regalat i després, sí, no sé, vàrem fer, i té moltes ganes de llegir, i la primera potser fa molt d'anys, però molts, potser fa més de 10 anys.
Uau.
Sí. I ara estic pensant que una vegada vaig fer una llibreta auditiva, perquè una persona... Vaig fer un viatge molt llarg fa dos estius, tres, canviava de feina, no sabia, deixava una feina, no sabia si tindria una altra a mesos vista. I havia estalviat un poc, i me vaig anar a parar a la central i me va dir, per favor, cada dia un àudio. És d'aquestes persones que li agraden els àudios, que m'agraden.
T'agraden? Sí, molt.
I clar, jo m'esplayava i contava tota la jornada en un àudio.
Això és molt guapo.
Com un diari.
Sí,
no?
I era una llibreta. Bueno, imagina't que és com una llibreta però auditiva en aquest cas.
Clar.
Sonora, sonora.
Ja, no, això és molt guapo, m'agrada molt.
Sí, jo crec que va quedar, jo no els tinc, aquests àudios.
Clar, això t'anava a dir, potser és més difícil que tinguem després accés o que mos haguem un dia escoltar-nos.
Sí,
no, també no. Podríem tractar, no ho hem tractat avui, però de quan se revisen aquestes llibretes?
No, jo les reviso, saps per què? Sí? Perquè molts amics, amigues, després van a, com passa molt, no?, que van en aquesta destinació i me demanen consells i jo com apunto, mira, aquest restaurant, aquest hotelet, aquest racó que no t'ho pots perdre, que no surt de les guies, aquesta persona que és un àngel, que si vas a tal puesto demana per ella, i això és molt pràctic també.
Ah, clar, perquè pot servir un poquet de guia de consells.
Claro, claro, clar, sí.
Clar.
Bueno, això és friquisme, també.
Aquest friquisme a mi em fa pensar també que jo també moltes vegades faig aquestes llibretes pensant en una cosa que sigui com a definitiva, o aquesta, per exemple, que vos deia que tenen de textos que escric, o de poemes, no? Sempre vull que sigui la millor versió. I tot i que no ho poso molt en pràctica, m'interessa molt la idea aquesta de la llibreta com un desordre, que tu deies abans, Núria, no? Com aquest espai de lo que no està acabat, que no és perfecte, que també és un espai íntim on igual mos poden permetre que tot això passi. Aquesta idea de s'esborrany, que quan preparava el meu programa em feia pensar que a vegades fins i tot tenir una llibreta és gairebé com una pràctica contracultural, no? Perquè és aquest moment on ens permetem no saber-ho tot, no acabar-ho, escriure una fletxa a un lloc on no toca, touchar alguna cosa. I l'altre dia li comentava a Alba, que va estar aquí la setmana passada xerrant de Girlhood, que sí, faríem un programa sobre llibretes, no? I ella, que té moltes referències, ella és com una enciclopèdia de referències, m'ha dit, he de passar un text superxulo d'una Joan Didion, que és una novel·lista estadounidense meravellosa, que xerra sobre tenir un quadern de notes. És un text del 66 i he agafat un text d'una traducció en castellà, que un fragment que volia compartir amb vosaltres perquè digueu el que penseu també, perquè té una part un poquet oscura. Diu, ¿por qué lo apunté? Pues para recordarlo, claro. Pero ¿qué es exactamente lo que yo quería recordar? ¿Cuánto de todo aquello sucedió realmente? ¿Acaso sucedió algo? ¿Para qué tengo un cuaderno de notas? Es fácil engañarse a una misma en relación con todas estas cuestiones. El impulso de apuntar cosas resulta peculiarmente compulsivo, inexplicable para quienes no lo comparten y útil solo de forma accidental, solo de forma secundaria. De esa misma forma en que todas las compulsiones intentan justificarse a sí mismas. Supongo que es algo que ya empieza, o no, desde la cuna. Sin embargo, aunque he sentido el impulso de apuntar las cosas desde que tenía 5 años, dudo mucho que mi hija lo haga nunca, porque es una criatura singularmente alegre y positiva, a quien le encanta la vida tal como se le presenta, y a quien no le da miedo irse a dormir ni tampoco despertarse. Y ahora ve aquesta part més fosca, que diu, la gente que toma notas en cuadernos íntimos es una especie distinta, gente solitaria y reticente, que siempre está cambiando de la disposición de las cosas, insatisfechos, ansiosos, niños que al parecer sufrieron al nacer cierto presentimiento de pérdida. ¿Qué trobeu altres d'això?
És molt xulo. Mira, només l'inici, perquè l'apunté, pues, para recordarlo, que és exactament lo que jo quería recordar, cuánto de todo aquello sucedió realmente, és l'inici de qualsevol cosa creativa, de ficció, d'una obra de teatre, d'una pel·lícula, d'un llibre. És un inici... Mira que és senzill, no? Però jo m'adu cap al misteri, cap al món de preguntes, cap a la solitud, cap a l'enyorança, no sé. I m'agrada molt, això. Tu, Núria?
Jo sí que el trobo una mica oscuret en el sentit de... Vull dir, això, pues, bueno, pots pensar això i escriure-ho, no? Però com dic que la gent, no? La gente que toma notas en cuadernos íntimos és una espècie de gente de solitària, insatisfecha, ansiosa. Ansiosa pot ser, però solitària, insatisfeta... No crec que totes les persones que consum, no, que escrivim a llibretes sigui pues, el tòpic aquest de persona que escriu sola al vespre en la lampareta, no? Jo, de fet, moltes vegades, mira com els viatges, a vegades quan me passen coses superbones, necessito escriure-les justament per tornar en aquesta llibreta a moments que estic més baixa i en recordant-me que també estic contenta o que també puc estar contenta i me poden passar coses bones, no?
Però les escrius cercant un lloc i un moment de solitud, no? En tu mateixa, que necessites aquesta
Sí, però solitud sí, però no solitària.
Ja. Yeah.
Ah, no, clar. Com sí, que sí, diu, sí, gent sí. solitària...
Sí, està molt bé el matís.
Insatisfetxa, a lo millor...
No, sí.
Soc inconformista, però no insatisfetxa, no?
Totalment.
I... sí que m'ho vaig apuntar que... sí que quan diu que sempre està canviant la disposició de les coses, això sí que m'ha
ressonat moltíssim. Sí, és molt xula aquesta frase.
Jo es veuré que abans sí que tenia la casa d'una altra manera i podia canviar moltes coses i mobles de lloc, ara així com la tenc no puc, i sí que a vegades m'entren com aquestes ganes de... M'agrada molt canviar les coses de lloc, molt. I també, tornant a les llibretes, que l'altre dia vaig veure la llibreta d'Anna Carme, que és una llibreta gran, com la que duíem abans.
La de la Carme, saps? La nostra d'avui.
Sí, allò, sí. Els quaderns d'escola. Clar, m'ha molat molt perquè crec que és perfecte per això, per fer fletxes, cercles, enquadernar, vull dir, encerclar, enquadrar, boratatxos... I clar, ses petites no m'adonen tant de joc. És a dir, tot d'una s'embruten si faig aquestes coses.
Exacte.
Mal, saps?
Sí, no me'n sabeu la bruta. Sí.
M'agrada molt allò que ha dit la Carme de la qüestió contracultural, perquè per jo ho és per dos motius. Una, perquè cada vegada s'escriu menys a boli o a llapis. Jo encara m'encanta escriure a llapis i en paper, no? I després hi ha una altra cosa que torna una mica als viatges i sobretot aquell moment... De suspensió temporal i geogràfica, que és un vol de llarga durada. Quan no pots consultar internet, per menys si allò que escrius és veritat o no, per si és aquest lloc està en el nord-est o nord-oest del país que has visitat, per aquesta persona si es deia Mamadou o Mohamed, no pots consultar-ho, i això també té certa màgia, no? La possibilitat de l'error.
Clar.
O d'escriure una pregunta fins i tot, no? En allò que estem redactant, sí.
Que bé ho fas, sí. Molt interrogant. Quan, sí. Això era així o així, interrogant. Uh-huh. I ja ho cercaré. Que guai.
Abans crec que ja vos ho he demanat, però... jo sí que és vera que a vegades utilitzo el bloc de notes del mòbil per apuntar-me coses que m'han d'anar superràpides en el bus, perquè no sempre duc la llibreta. No?
També tu és millennial.
Sí.
Clar, que per tu, per jo és més fàcil recórrer al paper. Per
clar,
no
que, a més, clar, allò està d'una manera dissenyat que ho pots tenir de colors, pots anclar-ne algunes, títol, saps? I és molt... La veritat que dona un cert gust i remina aquest ordre. I m'ho volia demanar, si vols, també l'utilitzar quan a tu remano.
Una temporada la vaig utilitzar, però... Sí, per qüestions de feina de periodisme.
És a dir, ara quasi, si t'obríssim el bloc de notes, que no entendries, vols dir?
Te la puc mostrar, no entenc.
En sèrio?
No, de fet, no sé on és, en el menú.
És com un... De fet, és com si fos un paperet.
Mira, el meu fill, sí, sé, sí, tal, però no. Crec que el tinc a qualque banda, però no està ni a la primera pantalla, ni a la segona, ni a la tercera.
El tinc directament de la primera.
A saber on està. I tu, Carme?
Jo intensa fidel a les llibretes. És vera que per coses ràpides, o si estic en un moment en què no puc apuntar, no... Bueno, tir d'aquesta eina virtual, però, no sé, tinc una certa relació romàntica amb el fet d'escriure en paper. I troc a vegades, tot i que és vera que són més útils les notes del mòbil per certes coses, per exemple, pots ficar una foto, no?, que has fet. Això, la llibreta necessita un procés un poc més llarg. Sí, és fantàstic.
Ah, sí?
Sí. Això
ja
és
una virgueria. Mira, en tenc quatre, Núria i Carme, però perquè són notes que m'han enviat.
Ah!
Com a tal, com a nota, no perquè jo hagi generat cap...
Ja no podria contar quantes en tenc.
Ah, però això és molt virgueríssim. Això, espera, te puc fer una foto sense que vegi el test? I ho penjaré perquè això és una virgueria.
I Núria, les teves notes també són tipo...
És que no, que va, encara.
Llista de compra, tal, i després un text supercru de no sé com.
Sí, que les llistes de compres... O, què he de fer avui? La llista de compra normalment la vull esborrar.
Ah, mira.
A vegades, què he de fer avui? M'agrada tenir com aquesta cosa de dir... Ai, aquell dia havia de... Que ja m'ho diràs, una tonteria. Però la veritat que... Crec que és un tresoret.
Tofu, lletuga, un parell de tomàtiques i gente solitària reticente que sempre està canviant de l'exposició de les coses.
Està molt... Total.
Així és.
Ai, Carme...
És que se mos va volant el temps sempre. Jo ara estaria com 4 hores parlant amb vosaltres de llibre.
Vale, hem de fer...
No, tenim encara un parell de minuts. Què mos queda? Ara has volat
dues
molt.
Dues curiositats...
Vinga.
Bueno, tots són curiositats. Bueno, jo vull xerrar de la gent d'Anna Carme. És igual que l'altre. Ho fem més ràpid. Però Venga. És que... Bueno, podem fer dir superràpid que Anna Carme se fa la seva pròpia agenda, però no en plan compra una llibreta i ho fa així cutre. No, no. Se l'imprima... Bueno, conta-ho tu, per favor.
Perquè va fer un curs d'enquadernació, també.
Clar, però...
Però és interior.
Has duit alguna?
Sí, tenc. La meva agenda està enquadernada, llavors, òbviament, no podia ser d'una altra manera. No l'he enquadernat jo, l'he enquadernat no pas, però és superguapo perquè anem allà, triem la tela, ella mos conta com podria ser aquesta tapa, si dura, si blana, de quina manera. Bueno, fantàstic. I els dintres els hem fet nosaltres, també. Hem fet el disseny de dins, de com voldrien que fos. També tenim un paperet d'aquest groguet tipus de la llibreta que tens tu avui. És
Bueno, un poc més bruixat.
Un poc més bruixat.
Sí, això és reciclat. No?
Perquè això crec que amb un boli d'aquests en tinta crec que sí que et passa.
No, bé, és fantàstic. Sí, està, sí. Setmana vista, vertical, meravellosa.
Que bé.
Sí.
No, és molt guai.
Lo que li falta una cosa que fos perfecte, que és el que la Núria m'ha dit, que és que tingués una butxaqueta per guardar-hi altres papers.
Saps com un
sí, jo n'he tingut d'aquestes, sí.
I que, clar, ella, en sa cooperativa, en Diàlisi, fa moltes coses a escoles, instituts, a centres educatius. I m'ho sorprendrà molt perquè jo donava per fer que Anna Carme era de gent escolar i és de gent anual.
Ostres!
I tu què ets? Perquè de cop jo penso que tothom és d'agenda nua.
No, jo me com sempre una agenda per cada any, però no mirar més que el calendari i tal.
Quan te la compres, però?
A final de l'any anterior.
Ai, no? D'any, pots ets de nua.
També és d'any.
Sí, claro, d'un any. Sí, però és per apuntar bàsicament les coses que veig. Jo
pensava que la majoria de gent era de comprar-se l'agenda a setembre.
Ah, com excuses no, no, anual, jo... anual, no, jo anual.
No,
jo
està això, bé. No. Descobrir.
De fet, tens tot, també aquestes agendes que comencen a setembre me generen neguit.
No, hauria d'haver de fer una enquesta de segurament si ets l'únic host.
Però jo, de desembre a gener, me canvia menys la vida que d'agost a setembre.
Ja, sí, t'entenc, també, però...
No sé.
I les curiositats que tenies, les vols comentar així...
Sí, Carme. Podem comentar una cosa. Quan xerraven d'aquestes especificitats de les agendes o les llibretes, l'altre dia li comentava al meu germà que faria amb aquest programa i m'ha contat un llibre que no sé si el coneixeu, de Paul Auster, que se diu La nit de l'oracle.
Sí, i tant. Uh-huh.
Que resulta que xerra d'una cosa similar, no? Que és d'un escriptor que està molt malalt, s'està recuperant, no sap si tornarà a escriure i en un moment entra a una papereria, compra una llibreta específica que no és gran cosa, i se n'adona que gràcies a tenir aquesta llibreta pot tornar a escriure.
Escriure, sí, molt xulo, com gairebé tot allò que va escriure en Paul Auster.
Jo, en Paul Auster...
No t'agrada?
Sí, molt, m'encanta.
Jo també.
M'encanta. I d'haurem
de llegir escriptors d'aquests que no t'ha fallat mai.
Jo crec que és el que més m'agrada del món.
Que guai.
Bé, del món, com a home. Perquè sí. Fa 20 anys que només lletges dones.
Jo també. I... Jo també, jo lletges.
Només lletges dones,
90...
però Paul Auster l'enyora
5% dones. No ho cerc, no ho fas per por, senyor, és que me surt així. Me sap greu. Bueno, no me sap greu. No. Me surt. Però
sí. I l'altra curiositat que duia és que quan vam pensar que volíem xerrar que volíem xerrar en aquest programa, en aquest... Sí. Me'n vaig recordar que na Núria Pérez tenia un podcast que se diu Gabinete de Curiosidades, que ara està a la pàgina web, el podeu trobar a soynuriapérez.com, i que el segon capítol xerrava sobre les llibretes.
Que guai.
Ella el que fa és explicar curiositats, és a dir, agafa, per exemple, càniques i xerra de les càniques. Doncs en aquest, en el segon capítol, que se diu Por favor, depositen aquí sus esperanzas, xerra de les llibretes Smithson, que eren superfamoses, sí. I després com Moleskine va anar robant. I vos recomanen bastant els seus programes perquè... Bueno, la gent curiosa crec que és molt...
Sí, se va produir aquest solap, aquesta substitució entre Smithson i Moleskine.
I que Moleskine molt més econòmiques que
Smithson. Jo tinc moltes de Moleskine.
Jo també. Però jo Smithson no els coneixia, de fet.
Jo de referències no, crec que no he tingut cap mai.
És que l'altre dia la més bàsica són 60 euros, no?
Sí, ja és que transformes més quasi que el bitllet d'aquests viatges. Carme, Núria, quin plaer. Parlar amb vosaltres de llibretes.
Estaria hora
xerrant. Que bé, també. Que xulo.
I agendes, bolígraf, pòstits.
Ja te mostraré aquesta llibreta de pòstits.
Com ho dius tu?
Pòstits.
Pòstits.
Post-its.
Post-its.
Tenim ja el somriure a la cara, però també tenim un tema encara per somriure més. Núria, l'has triat tu?
Sí, el vaig conèixer la setmana passada i sí.
I dona molt bon rotllo.
Sí.
Bé, el primer també.
Sí.
Carme, que bé. Tornaràs.
Tornaré,
aviat.
Tornaré.
Aviat. No? Ja sé que tornaràs perquè ets una de les set
sí.
postveritables. I, Núria...
Postveritables.
Fins aviat. Moltes gràcies
aviat.
A les dues.
Vinga.
Ràdio és patrimoni.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, fira de la carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Són les 6 i 36 minuts. La Hausa Rambirza, a l'illa del Rei de Menorca, va tancar el passat dissabte 25 d'octubre la seva cinquena temporada, amb més de 72.000 visitants i amb dos noms, el de Mika Rotenberg i el de Cindy Sherman, que quedaran gravats per sempre a la història de la galeria. I Marres Calvo, la directora precisament d'aquest espai meravellós que tenim a les Illes Balears, concretament a Menorca. Com estàs, Mar?
Hola, bones tardes. Estic superbé. Moltes gràcies per ser convidada.
No m'estranya que estigui superbé amb aquestes xifres, amb aquests noms. Normalment es diu, vinga, posem xifres a allò que sigui. Jo t'ho demano a l'inrevés. Posem motius a aquesta xifra de 72.400 visitants. Per què tants? Va, està clar, no? amb els dos noms que han posat ja damunt la taula bastaria, però segur que hi ha més raons.
Exacte, és a dir, primer de tot es privilegi, no?, de tenir artistes com la Cindy Sherman o Mika Rotenberg a un espai tan únic com Silla del Rei, que combina aquesta història, no?, de Silla amb una natura que m'ho rodeja, uns edificis increïbles de marès, que combina també amb tota aquesta part de comunitat localitzada a Silla del Rei i també a Menorca. Mm-hmm. I que a part de les exposicions, també pots venir, fer una volta o disfrutar d'algunes de les activitats que organitzem, que el nombre d'activitats i de persones que han participat a les activitats també crec que és molt rellevant.
Mm-hmm. Clar, les vegades que t'hem entrevistat i sempre que tens ocasió ho subratlles i ja va néixer amb aquesta filosofia, la Hausa Rambirza de l'Illa del Rei, no? aquesta mediació en el públic, aquesta amb el públic menorquí, aquest intent de repte que jo crec que s'està aconseguint que els menorquins se facin seu, no? un lloc que és privilegiat en molts aspectes, però que sobretot això és art i és menorquí i és projectar l'illa cap al món i acollir el món dins l'illa.
Sí, sí, exactament. És a dir, com a dada, no? És a dir, nosaltres pensam que tota la part educativa és molt important i, és a dir, més de 88 grups escolars han passat per les instal·lacions, per descobrir les exposicions de Cindy Sherman i Mika Rotenberg, i més de 4.800 persones, quasi 4.900, han participat de totes aquestes activitats. I quan parlam d'activitats i de persones que hi participen, també ens fa il·lusió dir que sempre és una combinació, no? Vens en el nostre espai i és un espai on t'hi trobes, és a dir, tot tipus de gent, tot tipus d'edats, és a dir, tot tipus de nacionalitats, i això fa que també sigui un espai molt ric a nivell cultural i d'intercanvi.
Ma, teniu molt present també allò d'ampliar xarxa, no? Heu col·laborat, bueno, s'han fet allà les trobades i els primers Albert Camí, heu col·laborat amb la SADIB, l'Escola d'Arts Dramàtiques, en la xarxa de biblioteques de Menorca, amb el Gran Festival, amb el Memis, que cada vegada sigui també una qüestió més transversal que l'Illa del Rei, que se pot associar, perquè evidentment hi ha una galeria de molt de nivell en el món de l'art, però que també hi convisquin, no? amb moltes disciplines i activitats molt, molt diverses, i a més i entitats també molt diverses que de vegades ni es generen a Menorca.
No, i saps què passa també? Que, és a dir, nosaltres tenim claríssim que la nostra especialitat és organitzar exposicions, i que després, a partir de cada exposició i cada artista, que cadascuna de les artistes que tenim té uns interessos i té unes inquietuds, creem un espai d'interacció i de crear totes aquestes sinergies amb activitats, vull dir, amb entitats existents, ja sigui que ofereixen productes de gran qualitat, ja sigui a través de la música, a través de la dansa, a través de la poesia, i també talleristes i artistes locals, no?, que poden oferir una altra visió de reinterpretar a les artistes. Per exemple, el taller que vam fer d'escriptura amb Anaro, que una mica era descobrir Cindy Sherman a partir de l'escriptura i a partir també del moviment. Mm. O sigui que és el que intentam.
Ma, toca descansar, toca prendre aire, agafar idees. Quan tornau i si se pot avançar alguna cosa d'allò que ens espera també per la pròxima temporada?
En aquests moments ja estem totalment immerses en la propera temporada i tornarem la propera primavera. Dates s'han de confirmar, uh-huh, i estem fent feina, per descomptat, amb els propers artistes, però vos puc avançar que serà una temporada molt interessant i molt diferent a tot el que hem tingut fins ara.
Uh-huh. Marres Calvo, directora de la Hauser & Wirth, moltíssimes gràcies per tota la feina, per acostar-nos en noms immens com el de Rotenberg o Sherman, però moltíssimes coses més, i esperam molt d'interès tot allò que pugui succeir a l'Illa del Rei, a la Hauser, la pròxima temporada. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i espai per fer aquestes propostes. Gràcies.
Moltes gràcies. 6:42, arriben les sèries i el cinema.
Gràcies a tu, Mònica.
Ràdio és entreteniment.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Quinze minuts perquè siguin les 7. Arriba el moment de parlar de sèries i també de cinema. Cata Rosell, com estàs?
Molt bé.
I tenim novetats. Bé, Marta Hola. Pérez, com estàs? també?
Bé,
benvingudes.
Bé. Dues novetats.
Ah, sí?
Dues novetats.
I mos agraden.
Nacional, sí, una en català, que se n'ha Pubertat, d'en Letícia Dolera, un drama, que és una... Bueno, en Letícia Dolera, creadora, no? Està com a directora, com a guionista i com a una de les protagonistes. Una comunitat castellera i ben avinguda d'un poble de Barcelona celebra la nit de Sant Joan i després hi ha una denúncia sobre una agressió sexual a una menor en la que s'assenyala a tres menors adolescents. La sèrie planteja qui és el responsable d'un menor que ha abusat. O és el menor, és la família, és la societat... I està superbé, la sèrie, com ho mostra, no cerca mort, o sigui, no hi ha ni una sola imatge compromesa, no te dona la info de cop, va a poc, de fet, algun capítol te fa masses, trobes que fa masses voltes, però funciona, és com necessari per empatitzar en els traumes, en què no és tan fàcil com hi ha hagut una agressió, pues, se posa una denúncia, de vegades no és tan fàcil, parla molt de, també amb els adolescents desconsentiment, la nina no ho té molt clar si ha estat una agressió o no, i també mos fa, sobretot, el que més m'agrada, com retracta els pares, no? Els discurs que donam en després la realitat, no? Ella fa d'una mare feminista, una escriptora, activista, que diu, jo sempre defensaré la víctima, però si és el teu fill el que ha estat denunciat, el vols creure, el vol creure ell, o sigui, al final és humà, això. Si vols sentir el tràiler...
El que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan.
Estic intentant que confiïs en mi. Necessito que em diguis la veritat.
Jo no he fet res.
Està... Bueno, a mi la sèrie m'ha agradat molt, jo crec que vos pot agradar, també és una sèrie que encara que no t'agradi te planteja debat. També té, està tota rodada a càmera en mà, el que fa que t'apropis molt a la història. I això no és un spoiler, és el que jo penso. Jo penso que té un final esperançador, de qualque manera, saps? De dins de tot el drama que hi ha. El càsting és un 10, te trasllada a l'adolescència, però també no veus com els jutges, sinó com els representa, no? Com els mostra en els adolescents. Però a mi m'ha interessat més, o sigui, està en Xavi Sáenz... na Betsy Tornet, que està fantàstica, na Vicky Peña, en Pep Moner, el càsting és un 10, però els nins, que mai havien fet res, estan brutals, molt ben dirigits. És una sèrie d'HBO de només una temporada, de 6 capítols d'una hora, que vos recoman moltíssim.
Jo l'he vist.
Ah, sí? Què tal, Marta?
A mi també m'ha agradat molt i crec que és superimportant una cosa que ha dit Nakata, que és que sa nina no se n'adona si realment és una agressió, però tampoc és nins, no?
Clar, ella se sent
no
malament.
Saben que han fet res malament o si han fet... Dubten.
O ho saben a
sí,
mitges.
No, tenen clar. És una sèrie que a mi també m'ha agradat molt. Hi ha una subtrama, sa dona Carla Aquile, dones final, que m'apareix massa. Sí. O sigui, no m'ho crec.
I sabeu des del primer moment, sí, que dius,
però,
acabarà aquí.
Crec que però està bé.
Quasi sí. m'agrada més el que li passen als adults, no? Sí. Sa conversa que tenen a sa cuina, a veure si tornes amb ella, que diu... Però jo no volia, però això és escola de sa vida. A mi no m'apareix això una agressió. I ella, com que no...
Com el concepte d'agressió ha canviat amb ses generacions.
Exacte. Sí. I se parla molt de consentiment. Està molt bé.
Idò, bé, això HBO, com has dit, només una temporada i no continuarà, no? Vull dir, acaba
i
s'ha acabat.
Bé, no ho crec, vamos, està ben tancada, sí, ben redonida.
Molt bé, i en tenim una altra.
Tenim una altra sèrie totalment diferent, una sàtira per fans de pantomima full que se diu Entrepreneurs. Si vols, sentim el tràiler i ara en xerram.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Piccionario, ¿eh?
Para mí, alguien que no trabaja. ¡Ah! Es un crack.
Aquesta sèrie, produïda per Nales de la Iglesia i Carolina Bank, que Nales de la Iglesia també dirigeix alguns capítols, és d'en Robert Bodegas i Alberto Casado, els creadors de Pantomima Full. Fa una dècada que mos fan aquests sketchos, aquests vídeos curtes d'esquetxos que funcionen superbé, i ara s'han aventurat a fer una sèrie. És un home que viu del seu pare milionari i munta un coworking que és com un prescut a un parc temàtic cool, no? I aconsellat per un gurú de l'empreniment que és el típic venedor de fum que ho fa en Alberto Casado, no funciona el coworking i el pare envia a la llesta de la germana, que és Naura Garrido, que és el contrapunt, la persona que té sentit comú, perquè tot lo de més és... És un despropòsit per fer que funcioni, no? Fa molt de temps que ells fan molt d'esquetxos d'emprenedors, de postureo, i és un univers reconeixible. És vera que com a sèrie, bueno, és per desconnectar. Té acudits que rius, però no hi ha un arc argumental. No, hi ha una narrativa mínima que cohesiona tots els capítols i, bueno, al final tens 10 capítols de 25 minuts, que una comèdia que viu un poc el món que vivim ara de les xarxes socials, els postureig de les xarxes socials, o de transformar qualsevol idea, per mediocre que sigui, amb una empresa, els anglicismes, que si mos sona tot més professional, i fa molt d'humor d'això. Jo he rigut a vegades, però és vera que és un poc més de lo mateix. Bé. Ara tenim en Gonzalo de Castro, en Luis Bermejo, Naura Garrido... Sí.
Bueno, aquesta no l'he vist. Aquesta no l'he vist. Jo he començat una que sé que Nakata durà d'aquí un parell de setmanes.
I quina és?
Que és una de Movistar, que és Jakarta, amb en Javier Cámara i en Carla Aquile.
L'he vist,
sí,
però no l'he començat.
Que sé que la durà d'aquí un parell de setmanes, així que ja en xerrem.
Molt bé.
I no pot ser que sigui també d'una altra plataforma. És de Movistar, segur?
És de Movistar, segur.
Ah, molt bé.
Segur, perquè a més és producció pròpia.
Molt bé. Idò, molt bé. Anem ara... M'ha acabat la sèrie, sí. Anem ara en l'escapada.
L'escapada, amb Marta Pérez.
I d'Anna Marta mos du també una, sí, pel·lícula...
Molt adient, en sa, sí, barrumbada que ha caigut avui. El títol va molt bé perquè és Siempre es invierno, d'en David Trueba, que jo sé que aquí en aquesta taula el manco dues de tres compartim amor absolut cap a el director, guionista, articulista...
I a més, és el meu Trueba preferit, que no és teu.
Com a director... Ah, no, el meu és en Jonás, evidentment. Però en Trueba he de dir que sa seva versió... Sa versió que més m'agrada és conversant, xerrant de coses, de temes, és igual. Com a director m'agrada, com a escriptor m'agrada, i aquí és que ho fa tot. De fet, és la primera vegada que ell adapta una novel·la seva en el cinema, que jo crec que, a més, adapta la seva primera novel·la, que és Blitz. Si voleu, sentim el tràiler.
Quedem-nos ja.
Yo voy a quedar.
Where is Marta?
She left.
guapa.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
¿A qué estás? Did you manage to explore the city a little? La fan toujours regarde.
Ok, ¿estás segura?
Claro.
Vamos a morir. ¿Eres tú?
Sí.
Per què mos agrada en David Trueba? Jo crec que és que mira el món amb uns ulls diferents, molt lúcids, molt divertits, molt tendres. Jo crec que se nota en tot el que fa. I aquesta pel·lícula és història, és aquesta adaptació d'un punt i final quan un arquitecte, que és en David Verdaguer, que repeteix després de Saben Aquell, que és aquella la vida d'en Eugenio, repeteix, és un arquitecte que l'abandona a la seva parella, que és anar mai a Salamanca, i comença una espècie de... Sí, és una història d'amor intergeneracional i jo crec que aborda una cosa molt important, que és l'edadisme, no? Com veiem que un home més jove tenga una relació amb una dona més gran, no? És una pel·lícula...
Que l'inrevés no m'ho sorprèn.
A l'inrevés no m'ho sorprèn, i jo crec que en aquesta pel·lícula això és un tema important. A més, és un home que està perdut, que abraça el desamor, les segones oportunitats, és un home completament desarmat, que sap que no té res a perdre. La novel·la Blitz és un relàmpag que està basada en Alemanya, aquí és Bèlgica, és diferent. La fotografia és molt freda perquè és aquest any que passa en David Verdaguer, que també l'estimant moltíssim.
Moltíssim.
Crec que és compartit. Com abraça aquest any de merda que té perquè sa vida no és com ell esperava i és aquesta... Jo crec que és una pel·lícula que podria ser una pel·lícula qualsevol en mans de...
I qui fa de dona?
Namaya Salamanca.
No, de dona...
Una francesa.
Ah, vale.
Sí. Més gran, molt estilosa ella, però visiblement més gran que ell. Podria ser una pel·lícula qualsevol, però jo crec que en mans d'en Trueba, a més, és un projecte seu que adapta de la seva novel·la, crec que és una pel·lícula diferent
és
una meravella.
És que en David Trueba és vera que escriu d'una forma que ja te pot escriure el menú, que ell ho escriu de la seva forma i te fa tantes ganes llegir, que és que a mi me va encantar aquesta de quasi 40, que quasi no se va veure. Sí, sí. També me van encantar totes les seves pel·lis, crec que...
I jo crec que té diferent... Va donar el boom d'en David Trueba, va ser en Vivir és Fàcil,
i
Vivir és Fàcil, con los ojos cerrados, que va guanyar tots els Goyas, que ell deia que no estava basat a guanyar premis, que ell era com a etern perdedor, però després com ser aquella sèrie d'en Jorge Sanz, que a mi me va semblar brillant.
Que fue de
Jorge Sanz. Era una sèrie divertidíssima. I després, darrerament, la darrera pel·lícula que va fer amb en Vito Sanz, que és un habitual del cinema d'en Jonas Trueba, però només la va estrenar a plataformes, que era una pel·lícula que Un hombre bueno, crec que se deia, era una pel·lícula que a mi me va encantar. Fa coses com a més petites, però que jo sempre veig la mirada de Trueba i aquesta...
Totalment.
És una persona molt lúcida i crec que se nota...
De fet, la pel·lícula de quasi 40 la van rodar, eren a una furgoneta i anaven per els puestos, eren 4 persones.
En Lucía Jiménez i en Fernando Ramallo, que se reunien després d'aquella primera pel·lícula, no? Tot el que faci un Trueba a mi té la meva atenció. És vera que no és preferit, però l'estimant moltíssim. Així que l'escapada de la setmana que ve serà a veure Siempre sin Pierna.
Jo també.
Molt bé. I alguna cosa més a afegir? Tenim festivals o alguna cosa que vulgueu
comentar?
Mira,
jo he anat a veure, Nakata m'ha dit, vares veure la pel·li que vares dur la setmana passada per fer l'escapada i m'he enganat a mi mateixa perquè no he anat a veure Recién Nacidas, però sí que he anat a veure la darrera pel·lícula d'en Alberto Rodríguez, que jo crec que s'ha convertit en el mestre del thriller espanyol, que és Los Tigres, amb un Antonio de la Torre i Bárbara Leni, que quan estan malament, no estan malament mai. És un thriller supercorrecte. Per jo té un final un poc amb presses, l'ha acabat un poc amb presses, però és una pel·lícula que te manté atenta tot el metratge, que són 100 minuts. Així que Los Tigres... una cosa que sí que me va treure un poc, que és que na Bárbara Leni xerra amb accent andalús. I jo el tenc la seva veu superidentificada. Però és una molt bona pel·lícula.
Que bé, idò, Los Tigres, també.
Los Tigres, està a sales de cinema.
Se suma també a totes aquestes recomanacions de Cata Rosell, que us parla sobretot de sèries a les plataformes.
Jo he vist, en el cine l'he vist fa un parell de setmanes, però sé que encara està, La Cena, que és una comèdia, que és, o sigui, té un... Bueno, que estan molt ben Alberto San Juan i en Mario Casas.
Idò, mira, idees.
I encara la teniu a cinemes. Molt divertida.
No, si serà per idees. La gent que no mira cines perquè no vol.
Sí, perquè no vol. Sí. I si no, a casa seva també.
Exacte, clar que sí.
Molt bé, Cata i Marta Pérez, moltes gràcies.
A tu.
Supos que partiu corrents cap a Gotham Comics, que és allà on se presenta Chocolate, d'en Rafael Nostro.
Hombre, hem de fer equip, no?
Amb Mendiola, ara just a les 7. Però bé, m'han dit que estaran una bona estona, o sigui que encara arribarem si partim ara.
Segur.
Gràcies a totes dues. I nosaltres vos deixem ara música de Dàlia, una banda menorquina que acaba de presentar temes com aquest. D'aquí un minut, l'informatiu vespre. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Adeu.
El judici...